El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Ei, et costa somriure? Problemes al mossegar? T'amoïnen les dents dels teus fills? Doncs enhorabona, perquè a Sant Cugat trobaràs l'única clínica dedicada exclusivament a l'ortodòncia per a nens i adults. Ortodòncia funcional i ortodòncia estètica invisible, professional i de qualitat. Solucions per a qualsevol patologia a Ortodòncia Sant Cugat. Rambla del Celler 5 i a ortodonciasantcugat.com.
Cugat.cat és el mitjà de comunicació multimèdia públic de la ciutat de Sant Cugat del Vallès.
Consta d'una emissora de ràdio al 91.5 de la FM, d'un diari electrònic Cugat.cat i d'una televisió online Cugat TV.
Els tres canals ofereixen informació de proximitat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
Cugat.cat ofereix continguts 100% locals a través de totes les seves plataformes, amb una aposta clara per aprofitar les possibilitats de la tecnologia per connectar amb tota la ciutadania santcugatenca, sigui on sigui i des de qualsevol dispositiu.
La programació de Cugat.cat es fonamenta en els serveis informatius i es completa amb espais de participació ciutadana i de foment de la cultura santcugatenca.
Ens pots seguir a les xarxes socials, Facebook i a Twitter, @Cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
L'Ajuntament informa.
Portes obertes als centres educatius de Sant Cugat. Centres públics d'educació infantil i primària. Escola Pins del Vallès, 27 de febrer. La Mirada, 8 de març. Olivera, 10 de març. Ciutat d'Alba, 14 de març. Pi d'en Xandri, 15 de març. Joan Maragall, 16 de març. Escola Gerbert d'Orlac i Catalunya, 17 de març. Escola Jaume Ferran i Clua i Turó de Can Mates, 20 de març. Escola La Floresta i Escola Collserola, 21 de març. Centres públics d'educació secundària. Institut Joaquim Pla i Ferreres, 13 de març. Institut Angeleta Ferrer, 15 de març. Institut Arnau Cadell, 18 de març. I l'Institut Leonardo da Vinci, 20 de març. Consulta la resta de centres i horaris a santcugat.cat/portesobertes.
Si el món no s'atura, la música tampoc. Jukebox.
Segueix escoltant la música que tens al cap a Cugat.cat 91.5 FM.
Cugat.cat, la vida és local.
Cugat.cat 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow.
Sona la música i sabem que això vol dir que comença Molta comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim una visita, però és una visita a través del telèfon, malauradament. Què hi farem? No podia estar aquí en persona, però entrevistarem a Toni Casares, el director de la Sala Beckett, Obrador Internacional de Dramatúrgia. Però escolteu abans. La humilia del Molta comèdia. Avui visca el rei Carnestoltes, el més gran dels Pocasoltes. Benvinguts, germans de les arts escèniques. Avui comença la setmana de Carnaval, on ha de regnar a la ciutat el rei Carnestoltes, que diuen és el més gran dels Pocasoltes. La veritat és que les arts escèniques són probablement un intent de mantenir la màgia i les il·lusions que deriven del sentit de celebrar el carnaval una setmana a l'any per anar repartint trossets de carnaval sempre, dia a dia, setmana a setmana, mes a mes. Quan vas a veure una obra de teatre, a escoltar un concert, a veure una funció de dansa, o enlluernar-te amb el que brilla dins de la pista d'un circ. Carnaval és, sempre ho ha estat, des de les Saturnals romanes, uns dies per disfressar el cos i l'ànima i ser un altre, o potser, en molts casos, disfressar el vestit habitual per fer sortir sota de la màscara i sota del vestit la veritat que hi ha dins de cadascú. Els actors i les actrius diuen sovint que, tot i cercar representar amb fidelitat el personatge que li atorga l'autor, mai, mai, mai deixen de ser ells mateixos. Hi ha moltes escoles i sistemes famosos, el sistema Stanislavski, el sistema Capó, el Brecht, el Artaud, el Bruch, el Grotowski, el Robert Wilson, però Diderot, en la seva famosa paradoxa del comediant, afirma que el bon actor arriba a la comprensió del personatge, el pot representar, però mai deixa de ser qui és. Probablement el carnaval, l'assumpció aparent de la diferència, acabi per ser només la continuïtat d'un mateix, i la ganyota, el crit, el plor, el salt, el gest grandiloquent, representi la veritat que sempre ha existit i, probablement, demostri que gairebé ningú és només allò que sembla. Visca, doncs, el carnaval i el seu rei en Carnestoltes, que està clar, potser no haurien d'estar dins d'una homilia. Amén.
Thank you.
Avui tenim amb nosaltres, com deia abans en la presentació del programa, a Toni Casares, llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, diplomat en Teoria i Crítica del Teatre per la mateixa universitat i l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Però avui el tenim aquí, sobretot, perquè el dissabte al Teatre Auditori de Sant Cugat es presentarà La desaparició de Wendy, de Josep Maria Benet i Jornet. I volem parlar amb ell d'això i de més coses. Toni Casares, bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Molt bé, molt content de parlar amb tu. Llàstima que no estiguis aquí en presència, perquè saps tu que les entrevistes mai són el mateix, cara a cara, veient-se els ulls, que no pas així a través del fil telefònic.
I tant, completament d'acord. A veure, escolta, si la propera vegada podem fer-ho en viu, diguem.
Espero que sí.
M'agradaria molt.
Espero que sí. Vaig parlar amb l'Oriol Brogi quan va fer la presentació de la programació del Teatre Auditori d'aquests 5 mesos últims de la temporada, i em va dir que tu havies estat, de fet, la persona que havies escollit voler estrenar la nova seu de la Beckett amb aquesta obra. Per què?
Sí. Mira, per diferents motius. El primer de tots és perquè, com sabeu, la sala Beckett és una mica l'espai de l'autoria teatral, l'espai dels autors, i amb la dramatúrgia catalana contemporània hi ha una figura d'un autor que representa més que ningú el relleu, la possibilitat de garantir que d'una època en què l'ofici d'autor era un ofici molt poc conegut i molt poca gent s'hi dedicava, el pas que ha permès que avui en dia hi hagi molts autors i moltes més possibilitats d'estrenar teatre d'autor català, la figura que representa aquest relleu és amb Josep Maria Benet i Jornet. I per tant creiem que la Beckett li devia un homenatge com Déu mana, i creiem que obrir la nova seu de la sala Beckett retent aquest homenatge doncs era una cosa que tenia molt de sentit. Això d'una banda, fer el reconeixement i l'homenatge a Benet i Jornet. Però és que a més, l'obra La desaparició de Wendy, a més, és també en ella mateixa un homenatge al teatre de tota la vida, a les companyies de teatre, fins i tot amateurs, etc, etc, i també un pas de risc, estèticament de risc, que va fer el Benet i Jornet en el seu moment, que va escriure una obra fora del que era comú en aquella època. I això també es correspon molt a la filosofia pròpia de la Beckett. Per tant, les tres coses, l'homenatge a Benet i Jornet, l'homenatge al teatre i a les companyies de teatre de tota la vida, i també l'aposta per un teatre de risc, d'expressió personal, etc, etc, aquest triangle era ideal per obrir la sala Beckett nova, ensenyant quin és, diguem, la filosofia
ara,
de la Beckett.
Ara, Toni, et diré una cosa que no sé si tu saps, però a l'Oriol sí, i és que La desaparició de Wendy es va estrenar a Sant Cugat.
Sí, senyor. Sí,
es va estrenar a Sant Cugat per l'agrupació dramàtica Maragall, dirigida per Dolors Vilalasau, i va ser la primera obra en la que va intervenir Emma Vilalasau, que aleshores era un estudiant de l'Institut del Teatre, i fa 2 setmanes que va estar aquí amb nosaltres, ho estàvem comentant.
Que devia ser la Wendy, ella, suposo.
Sí, sí, ella va fer l'estriptease, m'havia d'estar dient, l'any 1977.
Sí. Ah, doncs si ella feia l'estriptease, aleshores no devia ser el personatge de la Wendy, sí, sinó el de la germanastra.
El de la germanastra, i a més, pots imaginar-te, doncs, el daltabaix que es va produir a l'any 77 fent aquesta obra i fent aquest acte en un lloc, en un espai que estava cedit per la parròquia del monestir de Sant Cugat. Imagina't el que va suposar. El que va suposar, en fi, no cal dir-ho, no cal repetir-ho, la Emma, recordant, es trencava aquí, es petava de riure davant d'això. Bé, escolta'm una cosa, arriba a Sant Cugat la desaparició de Wendy i és gairebé el final de la gira que heu estat fent a partir del mes de gener que va començar a Manacor.
Sí, Sí, sí.
Com ha funcionat
aquesta
gira? Contents,
perquè això ha estat una experiència per la sala Beckett molt important, que no deixarem mai d'insistir i d'agrair la complicitat amb tots els teatres de l'Eix i dels amics dels teatres amics, perquè ens ha permès engegar una producció prou complexa per nosaltres, perquè és una producció, diguem, gran pel que és habitual de la Beckett, amb la complicitat ja a l'avançada de tots aquests teatres, de manera que assumir aquesta producció ha estat una experiència conjunta. I tenint en compte també el tipus de teatre que està proposant la sala Beckett, un teatre contemporani, un teatre que sempre vol anar una mica més enllà del teatre més, diguem, més acomodatís i més fàcil, no? Que proposa un tipus de teatre una mica més complexa, poder-ho fer amb la complicitat de teatres que no són estrictament de la ciutat de Barcelona, sinó d'arreu de Catalunya, per nosaltres això és essencial. I diu molt a favor dels programadors d'aquests teatres, la qual cosa ho agraeixo molt.
Home, estem parlant de 12 espais, Manacor, Igualada, Viladecans, Mataró, Manresa, Granollers, Girona, Tortosa, Vic, Olot, Sant Cugat, i acabareu a Reus, que déu-n'hi-do, efectivament, aquesta gira abarca moltíssim tipus de públic. Toni, tu abans comentaves que escollir aquesta obra també formava part d'aquesta inauguració del nou espai de la Beckett, aquest nou espai del Poble Nou, que a més jo quan llegia que ho feia amb aquesta cooperativa, amb aquest nom, aquest nom tan suggerent.
Pau i Justícia, la cooperativa Pau i Justícia.
Tan suggerent, sí. Que d'alguna manera pot fer recordar una mica el lliure inicial de Gràcia. Aquest canvi que s'està produint, que s'ha produït ja a la Beckett, evidentment sembla que ha sigut per millorar. Hi ha un comentari que volia fer i és necessàriament el teatre, per poder fer segons quines coses, hem d'anar a parar sempre a les ajudes públiques?
Mira, per mi et diria que gairebé forma part de la pròpia condició del teatre. El teatre és gairebé per definició una activitat que des del punt de vista econòmic difícilment es pot suportar únicament per ella mateixa. Penseu que el teatre és un art en viu, és un art en què en el mateix moment i en el mateix lloc cada dia hi ha uns actors en viu treballant, que han de tenir unes condicions de treball dignes, i hi ha tots uns equips que treballen cada dia. Per tant, no és una pel·lícula en què fas una inversió inicial molt forta, però després li treus rendibilitat perquè en pots fer tants passis com vulguis, en els llocs que vulguis, simultàniament, etc etc. El teatre és una altra disciplina en què requereix de la presència de gent dia a dia, actors, tècnics, etc etc. Per tant, des del punt de vista econòmic, per molt que omplis amb espectadors una sala, o bé és un tipus d'espectacle ja molt determinat, de grans públics, de grans muntatges, i tot i així moltes vegades tampoc acaba sent diguem que acaba sent deficitari. I a més, per tant, això d'una banda, és important garantir que el teatre tingui suport, diguem, del diner col·lectiu o públic, però és que a més també és important que la societat, entre tots, tinguem consciència de la importància del teatre i de la cultura en general, i que aprenguem que una societat, un país, si es vol millor, si es vol més ric, més complexa, més avesat a relacionar-se amb el pensament, amb el sentit crític, amb tot això que forma part de la cultura, és important que assumim que això ho hem de pagar entre tots. I si deleguem aquesta responsabilitat únicament a les condicions del mercat, segurament estarem desvirtuant aquest sentit col·lectiu que ha de tenir la cultura. per aquestes dues qüestions, una perquè per definició és una activitat deficitària i dues perquè per definició és una activitat col·lectiva i pública, jo crec que és molt important que el teatre mantingui sempre l'ajuda del diner públic.
Estic fent moviment...
És un tema prou complex i prou polèmic, però jo sempre insisteixo que la Beckett, que és un espai que des que va néixer ha tingut una forta ajuda de les administracions públiques, això et dona, d'una banda, evidentment, una forta responsabilitat, però a la vegada nosaltres ens enorgullim d'això, no? És a dir, estem molt contents de que des de les administracions se'ns doni suport, que això vol dir que entre tots s'entén el valor públic del que estem proposant.
Jo estic fent cops de cap afirmatius tota l'estona que vas parlant i vas dient tot això, i em puc dir-te que des d'aquest programa Molta Comèdia de Ràdio Sant Cugat sempre diem el mateix. Si la societat vol que volem que sigui d'una forma determinada, fa falta que hi hagi aquesta idea de dir el diner públic ha de funcionar perquè la cultura, i per tant la llibertat, i per tant la felicitat inclús dels ciutadans sigui millor. Això per una banda. Escolta'm una cosa, Toni. La presentació de la programació del Teatre Auditori diu definint, intentant definir una mica l'obra de la desaparició de Wendy, diu un joc pervers sobre els records, l'imaginari col·lectiu, la moral establerta a través de l'homenatge al teatre, l'espai de les il·lusions i la màgia compartida. Tu què explicaries en aquest moment als oïdors, als gens que estiguin aquí ara o després a les 8 que es fa una segona passada d'aquest programa o del podcast d'aquesta emissora? Què els diries per dir aneu al teatre el dissabte?
Mireu, la història que veureu veient la desaparició de Wendy és, d'entrada, una història divertida, poètica, suggerent i que fa pensar. Això, d'entrada. Estem davant d'una anècdota tan senzilla com que el que explica la desaparició de Wendy és que una companyia de teatre amateur està a punt d'oferir un espectacle infantil, tot i que, diguem, el públic adequat per aquesta obra, per la desaparició de Wendy, no és el públic infantil, però la història que explica sí que aquesta companyia està a punt de començar la representació de la història de Peter Pan, però tenen un problema amb els decorats, i els hi arriben uns decorats equivocats i els hi arriben els decorats de la Ventafocs. I a partir d'aquí, l'obra comença a fer una barreja, primer entre les dues històries, Ventafocs i Peter Pan, però de seguida afegint-hi altres històries, altres mites, altres referents col·lectius, i fa una mena de poti-poti que li serveix a l'autor, el Benet i Jornet, per fer una reflexió sobre la moral dels contes que ens han explicat de tota la vida, sobre la moral construïda a partir dels referents col·lectius, i a partir d'aquí la cosa s'embolica tant que barreja poesia, històries de quan érem petits, per fer una reflexió sobre el nostre món, sobre la nostra societat i la moral que ens regeix. Per tant, és d'aquestes obres que primer comences molt tranquil a la butaca i a poc et van incomodant, et van posant dubtes, et van posant preguntes, sempre des d'una pàtina de poesia, d'espai suggerent que et fa somiar a la vegada que et fa pensar. Jo crec que és un espectacle molt recomanable, però, insisteixo, és un espectacle que proposa que l'espectador estigui disposat a fer-se preguntes, a reflexionar sobre el món i a reflexionar sobre ell mateix una mica.
I aquí tenim la direcció, evidentment, de l'Oriol Broggi, o sigui, de la Perla 29, que no cal dir que té, hi ha una tradició de qualitat i de nivell i de rigor absolut, amb un Joan Anguera, que no cal dir, és un actor d'una potència, d'una presència extraordinària,
absoluta.
I tota la resta dels intèrprets. Jo, que pensava quan explicaves això, he recordat aquell llibre del Bruno Bell, o Heim, que parla precisament del sentit dels contes, no? Aquests contes famosos que a l'hora d'analitzar-los d'una altra manera veus que efectivament hi ha moltes més coses de les que pensem, i aquella cosa de dir, no, això és una cosa, és un conte infantil, no? Bueno, escolti, és un conte infantil, però Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do el que explicaré. Toni, com l'experiència de la nova obertura, saltem a la Beckett, l'experiència de la nova obertura, en aquest moment, què es podria dir? Esteu realment fent tot aquest procés tal com ho havíeu pensat?
Sí, estem molt contents perquè un dels propòsits més importants que ens vam fer per fer créixer la Beckett era, d'una banda, evidentment, la Beckett ha de continuar fent el que ha fet sempre, però ha de poder-ho fer amb més garanties de qualitat, oferint als creadors unes millors condicions de treball, una atmosfera també de treball que propiciï la creació, el somni, la barreja entre diferents disciplines, etc, etc. Tot això, amb l'arribada en aquest nou espai tan suggerent de Poble Nou, està funcionant molt bé i ens està ajudant molt, i hem pogut incrementar tota l'activitat de cursos, d'espais de recerca artística, etcètera, etcètera. Però hi havia una segona cosa importantíssima per nosaltres, que era aprofitar aquest creixement de la Beckett per mirar de rebentar, per dir-ho d'alguna manera, una mica, una certa bombolla en la que nosaltres creiem que ha viscut en els últims anys la creació teatral, els creadors teatrals. Intentar que es relacioni millor la creació teatral amb la resta de la societat. Per tant, propiciar trobades entre dramaturgs i gent procedent d'altres àmbits de la societat, tant des del coneixement científic, la filosofia, l'activisme social i polític, etc, etc, etc. I això és una de les coses que més estem posant l'accent i més l'èmfasi en aquesta primera etapa de creixement de la Beckett, i creiem que està funcionant prou bé.
Perquè la nova sala té, doncs, aquesta d'una capacitat de 250...
Sí, hi ha dues sales.
I a l'obrador, amb 100 localitats, no?
Més o menys, exactament. També depèn, ja sabeu que nosaltres a la Sala Beckett, cada espectacle nou que fem, intentem sempre sorprendre els espectadors i fem configuracions diferents, tant de l'espai dels espectadors com de l'espai d'escena. Per tant, cada espectacle nou et trobes una escenografia col·locada d'una manera diferent, algunes vegades un espai central i el públic al voltant, d'altres vegades frontal, etc, etc. I això totes dues sales ens ho permeten, no? Tant la sala de baix com la sala de dalt, que així les hem batejat de moment, i això fa que hi hagi, diguem, molt de dinamisme a l'hora de presentar els diferents espectacles.
Perquè hi ha una característica que evidentment no ha canviat i que vosaltres accentueu, que és el fet de la proximitat.
Absolutament. Per nosaltres és essencial aquesta proximitat entre actors i espectadors, de manera que per damunt de artefactes escenogràfics i de grandiloqüències escèniques, el que és més important per nosaltres és el treball de l'actor, l'expressió de l'actor i la paraula, que també és un altre dels signes identificatius del teatre que proposa la Beckett, un teatre de text, un teatre on la paraula continuï sent, diguem, un dels elements escènics més importants.
En aquest moment, vosaltres esteu llançats amb aquesta nova planificació, amb aquest nou treball, i la perspectiva, com a mínim, és bona, és positiva. Aleshores, el que vol dir és que en aquest moment podem dir que després de potser fa dos anys va haver una mica de baixa amb el nombre d'espectadors, no és el vostre cas, vull dir, segons quin tipus d'espectacle, es torna a revifar una mica? Et sembla que efectivament hi ha una mica de revifada en aquest sentit?
Jo penso que sí, tant a nivell general de tot el teatre al país com a nivell més particular per part de la Beckett. Poc a poc anem recuperant dinàmiques que havíem tingut fa uns anys, i jo crec que sí, que el públic altra vegada està tenint ganes d'anar al teatre, i està el teatre pot tenir els i baixos, evidentment, però continua sent un espai de trobada necessari, i per tant difícilment, per molt que de vegades davalli una mica, perdrem el públic que el teatre sempre té. Tant de bo sapiguem permanentment anar pujant el sostre d'aquest públic i vagi creixent. Jo crec que en aquests dos últims anys això comença a passar, sí.
I a més, vosaltres el que seguireu fent, que suposo, és buscar, per una part, aquest tipus d'autors, diguéssim, estrangers, que tinguin un... Bueno, cal dir, el propi nom de la sala ja ho diu, però tot... I els autors d'aquí, la gent d'aquí que vagi fent coses noves i que tingui un lloc per poder-ho mostrar.
Sí, és molt important que el teatre a casa nostra vagi renovant permanentment la nòmina d'autors i de creadors en general, això es vagi, diguem, alimentant i que permanentment apareguin de nous, i a la vegada també, perquè de seguida els cremem moltes vegades, no? I és molt important que els autors que ja comencen a ser més consolidats també puguin estrenar noves obres de manera regular, perquè si un autor no pot estrenar les seves obres, s'acaba estancant i repetint i no surt del mateix. No, és molt important que els autors madurin, evolucionin gràcies al contacte amb els espectadors. Això és essencial. Tant els que comencen com els que ja tenen una certa trajectòria, no? I espais on això pugui ser possible, sí. Doncs és molt important que n'hi hagi tants com puguem. No?
I després la projecció que sigui fora d'aquí, perquè
sí,
no sé, casos com en Josep Maria Miró, que va estar aquí també, ens explicava doncs, el fet de que se n'anava en aquell moment se n'anava, em sembla que era a Hongria a presentar una cosa, i havia estat a Amèrica del Sud, a Argentina i tal, a Xile, etc. Aquestes,
sí, sí, ara en aquests moments...
No es té present aquest fet de que hi ha molta gent en aquest moment jove, que està sent traduïda a molts idiomes.
Això és, des del punt de vista històric del teatre català, un fenomen absolutament insòlit, absolutament rellevant. Penseu que, per primera vegada en la història, a diferents universitats de diferents països, tant europeus com americans i Estats Units, existeixen ja tesis doctorals sobre teatre català en general, sobre autors catalans en concret. Això no havia passat mai. El teatre català s'estudia a fora, tant les obres concretes com el teatre com a fenomen. I això, moltes vegades, aquí no ens n'adonem, no en som conscients, però és un fenomen històric, és un fenomen importantíssim i que, a més, no ha passat amb altres disciplines artístiques. El teatre, en aquest cas, jo dic, és excepcional el que ha passat, i és molt important que això no quedi en una cosa puntual, sinó que tingui continuïtat. No? Hi ha molts autors de teatre catalans que estan estrenant regularment en diferents països a nivell internacional. El Josep Maria Miró, tu l'has dit, però l'Esteve Soler, el Guillem Clua, no diguem ja en Sergi Balbel i en Jordi Galceran, la Mercè Sàrries, hi ha autors que estan començant a ser estrenats amb força regularitat.
Això m'imagino que quan tu vas començar a la Sala Beckett, que ets bastant jovenet,
sí.
fa bastants anys, amb el Teatre Fronterizo i amb en Sánchez Sinisterra,
sí.
Que precisament que en Sánchez Sinisterra vivia a Sant Cugat.
I tant, si no m'equivoco encara hi manté
residència,
viu entre Sant Cugat i Madrid.
I Madrid, sí, exactament. Doncs en aquell moment potser la visió era molt diferent, no? En aquell moment la visió del teatre català en aquell moment era una altra cosa, no tenia res a veure amb això que estem parlant ara.
Sí, és el que et deia al començament, és a dir, en aquells anys es podien comptar amb els dits de la mà els autors de teatre que escrivien teatre i que estaven actius professionalment, eren molt pocs, els podíem comptar, insisteixo, amb els dits de la mà. I això ha canviat radicalment, no només, evidentment, gràcies a la Beckett, sinó gràcies a moltíssima gent, a moltes iniciatives. L'Institut del Teatre, amb la branca de dramatúrgia, hi ha ajudat moltíssim. Altres sales alternatives de Barcelona i d'altres llocs també que han apostat d'una manera sense complexes pel teatre català contemporani també ha estat molt important, i també els teatres públics que a poc van anar atrevint-se, diguem, a programar i a produir teatre d'autor contemporani en català, no?
I directors que han sortit, com en Calixto Vieito o com l'Alex Rigola, que han anat fent feina també doncs, a la resta d'Europa i tal.
Exacte.
Toni, tinc moltes granes de que vinguis un dia,
Que bé, jo també.
Perquè això ho allargaríem.
Fa molts anys jo havia fet un programa a Ràdio Sant Cugat.
Ah, sí?
Sí, t'ho dic de debò, fa força anys, Quan jo estudiava a l'Autònoma,
sí.
Durant un parell d'anys, jo i un company, en Pepe Far, vam fer un programa aquí a Ràdio Sant Cugat que es deia L'Estafeta.
Ah.
T'estic parlant, no sé de quin any era, devia ser el 85, 86, no sé, més
o menys. Però quan tu feies aquest programa a Ràdio Sant Cugat, jo en feia un altre que es deia Cau d'Orella, que era de música clàssica.
Veus que bé.
Molt bé, Toni, doncs moltes gràcies per haver estat.
Molts records i faré els possibles per venir algun dia, i tant que sí.
A veure si tenim l'ocasió, i esperem que aquest dissabte el Teatre Auditori estigui ple per veure aquesta desaparició de Wendy d'en Josep Maria Benet i Jornet, i que vosaltres a la Beckett continueu ben endavant.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi
molt bé. Una abraçada molt forta.
Igualment, Toni. Adéu.
A reveure.
Adéu.
Adéu.
Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia... Prova-ho. Segur que trobes el teu espai perquè, en definitiva, el teu dia a dia, la vida, és local.
Els Oscars
van tard
i jo els escoltaré
a Cugat.cat.
La matinada de diumenge a dilluns a partir de la mitjanit
segueix la gala dels Oscars en directe a Cugat.cat.
Vinga, hombre! Prou la laranja, home! Prou la laranja!
Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
A Sant Cugat hi ha més música de la que t'imagines. Descobreix-la amb nosaltres. Els dimarts a les 11 de la nit, al 91.5 FM, s'omple de ritmes santcugatencs. En clau local. La música de la teva ciutat sona a Cugat.cat.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Thank you.
Doncs ara sentíem la música de El amor brujo de Manuel de Falla, perquè el divendres a la nit, a les 9 de la nit, al Teatre Auditori tindrem el Víctor Ullate Ballet Comunitat de Madrid fent precisament El amor brujo. Però abans d'això volem parlar d'una altra cosa que es passarà avui, avui a les 7 de la tarda. I tenim a l'altra banda del telèfon, espero que ens escolti i es pugui dir alguna cosa, no estic segur si tenim a la Gisela Figueres o l'Isabel Castro.
No, la Gisela, la Gisela.
Ah, Gisela, què tal, com
aquí
estàs?
Molt bé,
estic
bon
molt content d'escoltar-te aquí una altra vegada com si estiguessis aquí al costat meu.
Ai, sí, jo també.
Veus que sí?
Sí, sí. Estem lluny però prop.
Estem lluny però prop sempre, a tocar. A veure, explica una mica. Avui llegeixo en la programació que diu presentació teatralitzada de Carnaval per Gisela Figueres i Josep Pla a la plaça de Sant Pere. Què passarà a la plaça de Sant Pere?
Bueno, bé, doncs això, no sé què... Home, tampoc vull desvetllar gaire.
No, dona, però, vaja, però així una mica cal... perquè la gent vagi una mica preparadeta.
Sí, home, a veure, és una prèvia de presentar doncs, totes les festes del Carnestoltes i una mica comentar el programa, que ja veureu que és superextens i que hi ha un munt d'activitats i que val molt la pena sortir al carrer i no tornar fins diumenge a la nit a casa. I llavors nosaltres el que farem és una mica presentar-lo doncs, de la mà, d'una manera i d'un llenguatge i, bueno, i amb unes històries doncs, molt pròpies del que representa el Carnaval, que és crítica, disbauxa i fer tot el que hauríem de fer la resta de l'any, però que vaja que no ho fem.
Abans jo parlava a la homilia habitual i deia, parlava del Carnestoltes, del rei dels Pocasoltes, i que deia d'alguna manera que les arts escèniques amb aquesta disfressar-se dels actors de personatges és una mica un carnaval diferit dia a dia, setmana a setmana, perquè es posem una, els actors, les actrius, els ballarins, les ballarines, les dones i homes de circ, es vesteixen d'una forma de fer un espectacle, no deixen mai de ser ells, però a la vegada són uns altres.
Sí, 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 és això. És un privilegi poder-ho fer, això. Però vaja, a més és una cosa molt saludable que tothom hauria de provar, una hora o altra. I bé, els dies de Carnestoltes doncs és una ocasió també, no?, per sortir, ser un altre i treure coses de tu que la resta de l'any doncs potser les tens més controlades i els dies de Carnestoltes doncs una mica en origen era això i continua sent. I a més hi ha tanta cosa a criticar i hi ha tanta cosa per dir...
Què dius? Que... No, dona, no. Què va?
Home, a veure, jo crec que ha arribat un punt que estem ja tan acostumats a la crítica perquè és que passen tantes coses...
Però ens hem reunit, cosa... a veure, però Gisela, ens hem reunit o no?
Ens hem reunit? Ah, bueno, no ho sé. Diuen que sí, diuen que no, a mi m'és igual les reunions i tot això, eh? Vull dir, aquí l'important és els objectius.
Bueno.
O sigui que la forma ja crec que és una mica... tant se val.
Bueno, a les 7 ens veurem a la plaça de Sant Pere. Anireu,
sí.
Anireu disfressats o no?
Home, a veure...
No cal,
clar,
que diguis de què.
Ens han presentat d'una manera
sí.
Que, clar, que és com massa correcta, crec jo. Fer una lectura teatralitzada, oblidem-ho, això. Anem allà a les 7 sense cap idea. Vinga. És el millor perquè, clar... dir que això és una lectura teatralitzada i és com avançar les coses. Anem-hi i disfrutem-ho i anem sense cap idea i a veure en què podem sorprendre, espero que sorprenguem una mica i, bueno, i farem això, una mica de crítica políticament incorrecta, que és el que cal i que la gent rigui s'ho passi bé, sobretot, i que això convidi a treure les ganes de disfrutar d'aquest programa que hi haurà aquests 4 dies.
Doncs bé, convoquem a tota la gent que vagi a la plaça a les 7 i que a partir d'aquí faci el que pugui.
Això, molt
vinga,
bé.
Vinga, Gisela, vagi... moltes gràcies per estar aquí
molt
amb nosaltres.
Bé, vinga, una abraçada.
I fins aviat. Adéu.
Gràcies, adéu. Igualment. Adéu.
Bé, com dèiem, l'agenda del cap de setmana és una agenda que comença avui amb aquesta presentació teatralitzada, que ja veurem com acabarà, i que, a més, avui també a les 9 de la nit tenim a l'Hotel Sant Cugat una cosa nova que no sabia, fins ara no l'havien fet, la primera vegada, que és un grup Soulshine, música soul, a l'Hotel Sant Cugat, gratuït. O sigui, arribeu allà i podeu veure un grup que ens farà soul sense pagar absolutament res. Com tampoc s'ha de pagar res, si prendre alguna cosa, això sí. El Mut de Torreblanca, que avui tindrem l'Emma Menéndez i la Maria Brau, que ens faran música. En aquest cas tenim és un duo amb versions pop, rock i reggae, que esperem també que sigui interessant. Com us deia abans, l'Amor Brujo al Teatre Auditori el divendres a les 9, però a les 6 de la tarda hi ha un assaig obert. Com passa sempre, en aquest cas cal recollir la invitació als taquillers del teatre a partir d'una hora abans, vol dir que a partir de les 5 ja es pot anar allà, i a les 6 de la tarda hi ha aquest, que a vegades és gairebé pràcticament una representació sencera. Jo la recomano perquè és molt interessant. El dissabte tenim, com havíem comentat abans amb l'entrevista amb Antoni Casares, la desaparició de Wendy, de Josep Maria Benet i Jornet, que dirigeix en Oriol Brogi, amb en Joan Anguera, Diana Gómez, Marc de Loyo, Antònia Jaume, Xavier Ripoll, Josep Sobrevals i Armand Villent, i el músic Carles Pedregosa. És una obra molt especial d'en Benet i Jornet, és una obra molt interessant, jo la recomano vivament, i a més té aquesta característica que té una certa gràcia, i és que aquesta obra es va estrenar a Sant Cugat l'any 1977 amb una jove Emma Virasau, com hem comentat abans. El diumenge, a les 6 de la tarda, també al Teatre Auditori, Damaris en concert. Aquest és un espectacle que està dirigit sobretot per nens petits, de 1 a 9 anys, diu, però jo m'imagino que si hi va gent una mica més gran, sobretot els que acompanyin els nens, tampoc s'ho passaran malament. Cal dir que el diumenge a la tarda també, però a les 7, i no aquí a Sant Cugat, sinó a Vilassar de Mar, de Dalt, perdó, a Vilassar de Dalt, tenim l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que ofereix un concert d'obertures, àries i cors d'òpera. Hi ha aquest conveni entre el Teatre La Massa de Vilassar de Dalt i l'orquestra per fer diferents concerts dintre la temporada, però ho volem remarcar perquè en aquest concert, a part de l'orquestra, a part de la Begoña Alberdi, soprano, que és la que cantarà, evidentment, segons quines àries d'aquesta presentació d'òperes i tal, actua la Societat Coral La Lira de Sant Cugat, fent els cors de diferents òperes. I ho vull remarcar perquè i dir que estaria bé que aquest programa es pogués pensar alguna vegada que es pogués fer també a Sant Cugat. És un concert que pot ser molt interessant. Pensem que tenim fragments de Casta Diva, de Carmen, de Bizet, de La filla Regiment, de Mozart, l'obertura de La flauta màgica, de Puccini, Un mio vino caro, la tragenda de Villi, de Rossini, l'obertura de Guillem Tell, de Verdi, o va pensiero de Nabucco, aquí serà el cor, que serà una demostració del nivell al que ha arribat aquest cor de La Lira, i Wagner amb l'obertura i el cor de Peregrins a Tannhäuser. En fi, aquest programa de moment no està programat a Sant Cugat, però esperem que hi arribi algun dia. El diumenge a la nit, al Teatre Auditori, com sempre, jazz, a la cafeteria del Teatre Auditori, en aquest cas amb Vic Moliner Quintet. És un quintet de música de jazz que segur que amb aquell ambient, amb aquell espai de la cafeteria, donarà molt, molt, molt de resultat. I això és tot de moment. Hem pogut parlar de teatre, hem pogut parlar de música, hem pogut parlar del carnaval que comença avui, i ara us deixo amb una música. I quina podria ser? Home, doncs per exemple podria ser el Va Pensiero de Nabucco, de Verdi. No està cantat pel coral La Lira, però ells segur que ho fan molt bé. Us deixo amb aquest Va Pensiero i fins la setmana vinent. Adeu. Ai, que m'havia oblidat de dir-vos una cosa que és molt important. El dissabte, encara que no sigui un espectacle en el sentit literal del terme, no us perdeu el Ball de Vell i Ball de Gitanes, que es farà a la una a la plaça Octavià, dissabte 25 de febrer, dins de la celebració del Carnaval, però sobretot hi haurà més, si no m'equivoco, 238 balladors. No sé si cabrem tots, ells sí, però no sé si els espectadors també. En fi, no us ho perdeu, és molt interessant. Adeu, fins la setmana vinent. There's no people like show people. They smile when they are alone. Yesterday they told you you would not go far. That night you open and there you are. Next day on your dressing room they hung a star. Let's go on with the show. The costumes, the scenery, the makeup, the props, the audience that lifts you when you're down. The headaches, the heartaches, the backaches, the flops, the sheriff who escorts you out of town. The opening when your heart beats like a drum. The closing when the customers don't come. There's no business like show business. Business I know. You get word before the show has started that your favorite uncle died at dawn. And top of that, your pa and ma have parted. You're broken-hearted, but you go on. There's no people like show people. They smile when they are low. Even with a turkey that